gris maco, no és, és un gris que brilla.
Gris cuidat.
Hi ha gent que es tenyeix de gris.
Jo d'aquestes coses me'n refio de l'Olma, perquè jo no tinc ni idea. Segur que ja ho capta molt bé, ja està. Les dents, que hi ha alguna cosa a comentar?
Les dents, sí, les dents evidentment, no són seves. O sí. Algun
a més, superblanques.
No li cal xaleco quan surt del cotxe.
No, hi ha problema.
Somriu.
Si se li espatlla el cotxe, doncs se'l veu.
En fi, Jon Bon Jovi, que el que dèiem, va anunciar que tenia problemes de veu, però ha pogut adaptar-se doncs, durant la gravació del disc. Això sí, de moment no s'han anunciat concerts, no se sap si se'n faran, de fet, perquè diu que, clar, amb els problemes de veu, fer concerts de 2 hores i mitja, sí, doncs no s'acaba de veure en cor. Però veurem, potser algun concert sí que ens llencen, el que segurament no passarà serà una gira llarga per diferents llocs.
Bueno.
Però vaja, ens han deixat aquest nou disc, el seu 16è disc, Forever, i si voleu, doncs us acabem amb una de les cançons d'aquest nou disc, que es diu Walls of Jericho.
Per cert, 62 anys, eh?
62 anys.
62
es conserva
anys.
Molt bé, aquest home.
40, als 22 anys va començar la seva carrera musical. Mm. Ben jove.
Està prou bé, perquè ara hem vist una foto aquí, pel que jo no sabia. Si s'ha retocat, són retocs de qualitat, eh? No, sí. No tan sí. Massa.
Sí, quan tens sí, sí. Calarons, normalment...
Bueno.
Ah, no tothom, eh?
Bueno.
Com deia la Giró, un minut que passava a les 9 del matí, Ben Jove, Bon Jovi. Make some noise, strike up the band, pull the pain off.
Sing down the walls of Jericho. One more time. Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
7 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenquem amb el magazín de la caravana. Dilluns, en el que a partir de 9:45 parlarem amb Héctor Sánchez Margalef, investigador del CIDOC, per valorar les dades sobre les eleccions europees del 9 de juny. També Héctor Sánchez és expert en tota la qüestió de la política europea. Tot seguit, a les 10 del matí, obrirem també micròfons per escoltar Toni Picó, Emilio Román i Manolo Milian Mestre a la nostra tertúlia d'actualitat política, tot fent el primer cafè. Cap a les 11 tindrem un nou capítol de Criatures Fantàstiques, acompanyats de l'Oriol Julià, president de l'equip SER, on avui parlarem de la ràbia i com gestionar-la a través de les certes estratègies que poden ajudar els nostres fills i filles a superar amb èxit qualsevol entrebanc. Més enllà, 11:45, ens visitarà l'escriptor i dramaturg Jordi Coca per presentar-nos el seu nou treball literari, La Quietud, una novel·la amb voluntat de testament i testimoni. No us la perdeu. I així, al punt del migdia, serà el torn d'un nou capítol de No és el que sembla, amb els conflictòlegs i mediadors Xavier Pastor i Marta Méndez. Avui vindran acompanyats de la professora de Dret i Ciència Política de la UOC, Eileen Gil, per parlar sobre la mediació a distància, el que va suposar la mediació electrònica en temps de Covid-19. I més enllà, serà el moment perquè en Rafa Sanauja ens entregui també el seu particular Engatussats, un concurs perquè demostris el que tu saps. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa, donant la benvinguda al periodista Joan Pol Alcaraz, tot fent l'hora del videojoc. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem, com sempre, amb el Bona Vesprada. Tot això avui dilluns, 10 de juny, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, tots preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no ser ruido, metió con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores.
Giró, un tomb per la vida avui d'aquí.
Avui toca fer un tomb per la vida de l'escriptor i dramaturg Jordi Coca, que d'aquí poca estona pujarà a la caravana per presentar-nos la seva última novel·la, una novel·la que es diu La Quietud. I quina història explica La Quietud? Doncs bàsicament tracta de tot el que passa
quan no passa res.
Fixa't.
Del badà, que sempre ho comentem que ens agrada molt i que en Joan es passaria el dia badant per anar a Rambla de Barcelona i mirant el cel, doncs aquesta novel·la tracta precisament d'això i podríem dir que és una novel·la on l'inversemblant es torna quotidià. Una illa de la Mediterrània és el taló de fons d'aquesta novel·la on dues dones conversen al pati d'un poble. Les dones, les protagonistes, es diuen Margalida i Celeste. Durant 500 pàgines, la Margalida el que fa és rememorar la seva vida. Doncs també tracta i parla del suposat tresor amagat que hi ha en una cala, de l'estranya mort de la seva mare, de la desordenada dedicació del pare al teatre, de la seva passió per la natura, dels viatges que ha fet, i de mentre la Margalida va rememorant tota la seva vida, nosaltres, els lectors, anem descobrint tot el món que hi ha darrere de l'altra protagonista, de la Celeste.
Ah, sí?
El divendres passat, Jordi Coca, l'autor i l'escriptor d'aquesta novel·la, va fer el primer acte de presentació del llibre i, curiosament, molts escriptors, i més si viuen a Barcelona, el fan a Barcelona. Doncs Jordi Coca no va escollir Barcelona per fer el primer acte de presentació, sinó que va escollir un petit i preciós poble de l'Alt Empordà que es diu Rabós d'Empordà. Mm. Això el divendres passat. Avui, però, sí que el presenta a Barcelona, a la llibreria Ona, a les 7 de la tarda. Mm-hmm. Però curiós, de debò, sembla un petit detall, però els detalls però importen.
És que a mi el que em crida molt l'atenció és que sigui... Són dos dones xerrant.
Sí. Al pati d'una casa.
Val. Hi ha una que va explicant la seva vida,
sí,
en fascicles durant 500 pàgines, però nosaltres descobrim l'altra, coses de l'altra.
Sí, a través d'aquesta conversa, quan la Margalida, una de les protagonistes, va explicar la seva vida, anècdotes, històries, clar, les respostes i la conversa també ens dona molts detalls de com ha estat la vida de l'altra protagonista, de la Celeste. També perquè te'n facis una idea, la Celeste és una treballadora de que ajuda a netejar la casa i és una persona de color, i llavors doncs, té com tota una història al darrere prou potent que no en volem desvetllar gaire els detalls,
no,
però la descobreixes llegint l'última novel·la de Jordi
Coca.
Per cert,
que Jordi Coca les darreres hores ha entrat en polèmica per una entrevista que va donar el divendres passat al diari Ara. Mm. Déu-n'hi-do la polseguera que ha aixecat per unes declaracions que va fer.
Del teatre.
Ha fet un madaula?
Li preguntarem per aquestes declaracions, perquè déu-n'hi-do,
Al revés, com és al revés?
Vull dir que
entre cometes, el que va dir Jordi Coca en aquesta entrevista. Com que no sóc dona, gai ni jove, els meus projectes ja no interessen als teatres. Li preguntarem a Jordi Coca per què va dir una cosa com aquesta.
O sigui...
M'ha interessat molt l'entrevista. Ja m'interessava, amb el tema de les dones xerrant. Mm. Imagina't.
No, jo m'he llegit l'entrevista i ahir el que es queixa és com... penseu que Jordi Coca és doctor en arts escèniques, és catedràtic emèrit de l'Institut del Teatre, sí, i va ser-ne el director general durant uns quants anys, del 88 al 92. Llavors, el món del teatre sempre l'ha tingut molt present, però el que explica... Al final, d'aquí n'han extret un titular, com a tot arreu, però amb altres detalls, és que a ell li encantaria fer teatre i que la gent comprés les seves idees i les seves propostes, però que costa. I en aquest cas, diu, clar, si no ets jove, ja té una trajectòria, ja té una edat, entre altres coses, doncs costa que et programin. I li encantaria, jo suposo. Llavors, però...
No, està bé, està bé.
Jo crec que serà prou interessant.
Benvingut al món de totes les minories, vull dir.
Això...
És que...
O sigui, això va dir...
que acabi de baixar del burro.
Això va dir divendres,
Això va dir divendres.
El diari Ara.
Avui, si vol matitzar-ho, els micròfons de Radio Estel, com sempre, estan oberts.
A quina hora és això?
A les 11. Quarts de 12.
Quarts de 12.
Sí. Sort que potser Jordi Coca ha tingut un pla B.
Molt bé. Doncs endavant, Jordi Coca.
Vinga, va, i abans de tenir-lo, una pinzellada per la vida de Jordi Coca.
Som-hi.
Que sapigueu, com he dit, que és catedràtic emèrit de l'Institut del Teatre, també en va ser director general. Ha escrit una vintena de novel·les, es diu aviat, la primera la va escriure el 71 i es diu Un d'aquells estius, i acumula ja uns quants premis, Jordi Coca, entre altres d'importants. Premi Josep Pla l'any 92 per La japonesa. Premi al Nacional de la Crítica el 94 i el 2013 per Lluís, un conte sobre la felicitat, i En cabra la tarda. També té el Premi Sant Jordi l'any 2000 per Sota la pols, o el Joanot Martorell l'any 2004 per Cara d'Àngel, i finalment Premi Sant Joan el 2009 per La nit de les papallones. O sigui, són premis prou importants.
Tots de novel·la,
Sí, en aquest cas tots són de novel·la.
De teatre no... No, no.
Que jo sàpiga, no. El que sí que sé és que la seva obra ha estat traduïda al castellà, al francès, a l'italià i a l'anglès, i sí que en aquest, tu em preguntaves pel teatre, en el cas del teatre, doncs, ha estat director i dramaturg, i ha dirigit obres pròpies, i també ha dirigit obres d'altres autors, com per exemple Joan Brossa, Samuel Beckett, Josep Palau i Fabré, i o Peter Handke. O sigui, sí que ha dirigit obres d'altres autors i de pròpies. I a banda de les novel·les que tenen premis, també ha posat un pauet en el món de la poesia i té alguns llibres de poesia. O sigui, que serà prou interessant parlar més.
El llibre d'avui és La quietud.
Avui sí, sí. És una novel·la, La quietud, de 500 pàgines, on dues dones conversen en el pati d'una casa.
Clar, a mi em crida l'atenció, és que són dues dones... No, ja ho he dit, això.
No, sí. Serà molt interessant escoltar-lo, que ens expliqui doncs, com comença la història d'aquesta novel·la i també, doncs... preguntar-li per les aclaracions.
Molt bé.
A més que l'entrevista aquesta del diari Ara, ell deia que és potser una de les seves últimes novel·les i que està cansat una mica d'escriure.
Sí, però crec que hi ha una mica de controvèrsia, sí. Perquè després un altre periodista li com el responia a aquestes aclaracions dient que estava segura que d'aquí poc Jordi Coca
trauria una altra novel·la. Sí, 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 també li podríem preguntar.
Exactament.
Ai. Ai. Anem a recordar. Com avui.
Doncs mireu, 10 de juny del 1682 va passar pel sud-oest de Connecticut. Sí, va passar el primer tornado que queda registrat a la història de la història del món, el primer tornado. 1682, segurament en van passar abans, però aquest va ser el primer registrat.
Vale.
Llavors, un 10 de juny també van morir personalitats molt importants.
Ai.
Primer, el 1902 va morir mossèn Cinto Verdaguer, Jacint Verdaguer, una de les grans figures de la Catalunya moderna, un poeta romàntic que ha escrit a la generació de la restauració del 1874, i això, que en el marc de la Renaixença ell va tornar doncs, a situar la llengua catalana en la categoria de llengua literària. Uh-huh. Una gran figura d'aquí, de Catalunya.
Suposat.
I un 10 de juny també, de 1926, va ser el dia que va morir el nostre estimadíssim Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia a Barcelona després de 3 dies d'agonia, eh?
Un dia el tramvia, buah.
Sí.
La van confondre amb una història... persona que dormia al carrer.
Sí, per les sabates.
Sí, sí, sí.
Perquè portava normalment unes sabates com d'estar per casa, les portava per estar per caminar pel carrer, llavors el van confondre.
A mi el que em sap greu de tot plegat, a banda de la mort, és que estigués 3 dies agonitzant.
Sí, 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 3 dies a l'hospital.
Sí, terrible.
A més, el van anar a visitar tanta gent a l'hospital,
sí, sí, sí.
Tanta gent que passava per allà, que jo crec que em sembla una mica estrafolari perquè ell estava allà agonitzant, diguem-ne, i la gent anava passant com per despedir-lo, suposo, no sé si ell s'adonava de res o no, però vaja, unes circumstàncies d'una mort molt,
sí,
molt tonta.
És una mort molt com dir-lo, a veure, que s'entengui la paraula.
Habitable.
Com original, no? És a dir...
Sí.
No, home, és veritat, perquè... vull dir, un artista...
Fins i tot amb això va ser original.
Un artista com ell, un geni com ell, a més, una persona de fe, una... A més, tot el que ha donat Gaudí a aquesta ciutat i al món sencer, no? Però que justament hagi de morir, doncs, atropellat per un tramvia, no sé, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció.
Sí, sí, sí. De fet, avui és el dia mundial del modernisme, per això, perquè va ser el dia que va morir Antoni Gaudí, i també perquè en aquest mateix dia va morir un altre gran exponent del modernisme, un arquitecte hongarès, que es deia Odon Lechner, i també va morir un 10 de juny, molta casualitat, perquè li deien el Gaudí hongarès.
Vaja.
Vull dir que els dos van morir el mateix dia, eh?
Tot això.
Què més? Un dia com avui, el 1935, es va fundar l'associació, una de les associacions més conegudes del món, a Ohio, l'Associació d'Alcohòlics Anònims.
Ah, sí, sí.
Una associació que actualment doncs, funciona a 134 països a través de 94.000 grups d'ajuda mútua.
A Ohio va néixer.
A Ohio va néixer aquesta associació.
Sí, mira, sí, una taula electoral.
I un 10 de juny de 1978, aquesta cançó arriba al número 1 als Estats Units.
I got chills,
Newton John, en fi.
Sí, gran cançó del musical Gris.
Sí, 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 absolutament.
Brutal, icònica.
Tothom la tenim al cap.
L'heu ballat alguna vegada?
Sí.
Sí?
Jo no, tot i que he participat en events on s'ha ballat, però jo he declinat la invitació.
100% aquesta cançó s'ha de ballar, sí.
Tu de qui feies? De Toni o de Olivia?
Uau.
No,
què?
Dels dos.
A la vegada.
Jo sempre feia la de dona, en aquest cas.
Ah, bueno.
D'Olivia.
Perfecte.
D'Olivia.
Ai. I... És coherent.
Però jo t'he de dir que quan l'he ballat s'han muntat veritables musicals, vull dir...
Però l'has ballat tu concretament, no?
Sí, o en els llocs on jo he ballat s'han muntat musicals, que tothom la sent molt, interpreta els papers, sí. Inventant-se la lletra, evidentment, perquè...
No te la saps.
Multiplying, sí, però després...
A Pachuco Multiplier.
Sí.
És la Giro, és Broadway, allò.
Ja, home, clar, la Mònica Naranjo catalana.
Ara...
I seguint amb música, un 10 de juny de 1980 va sortir a la venda Uprising, de Bob Marley, el títol de l'àlbum que reflectia la postura de Bob Marley sobre la resistència i la lluita per la justícia i la llibertat. L'àlbum inclou èxits com aquest. L'àlbum va incloure alguns dels grans èxits de Bob Marley, com aquest que estàvem escoltant, Could You Be Love o Three Little Birds. Llavors, el disc Uprising va rebre una gran atenció, un èxit comercial tant a Jamaica com a nivell internacional, i és un dels més coneguts de l'autor. Què vols dir, Rafa?
No.
És que
Bob Marley, que jo l'escoltava de jove, quan l'escolto torno, no?, aquella època, és curiosíssim. I és curiós perquè tot és reggae, pràcticament és reggae, però és molt fàcil distingir les cançons.
I tant.
Sí. I quan una persona només fa un estil, dius, bueno, a mi el costa una... No, està bé.
Però acaba de passar per aquí fora el gat d'Olma Giró.
Mira, sabia que anàveu a dir alguna cosa.
Ah, sí? No l'he vist. La Mel. Passat la Mel.
Hem passat de Macaco, era? Era Macaco?
Què dius? Per què Macaco?
Era... Estàs entenent, no?
Sí, jo ho estic entenent. I ara no em surt el nom.
Expliqueu-nos.
La setmana passada la Mel sortia quan sonava una cançó de reggae.
Bob Marley.
No. Jo diria que era Macaco, no.
Manu Chao.
Sonava clandestino.
Sí. Vinga, va, que entre tots en farem un, senyors.
Estàs al cas, Jordi, de que la...
Ai, dilluns.
El Jordi està al cas del que li passa a la gata.
No fa falta. No fa falta.
Vinga.
Li has posat més esprai o...?
No.
No, eh?
Va. I aquest cap de setmana ja he hagut de donar explicacions a casa meva sobre què li passava a la gata.
És una gata que vol ser cabra, només et dic això.
Sí.
Això t'ho estic dient.
Sí.
Ai, en fi, per acabar... Anem a felicitar dues persones. Primer de tot, a Pol Espargaró, que fa 33 anys avui.
Ah.
Així que moltíssimes felicitats des de Ràdio Estel. I després a Roger Padilla, el guitarrista de Manel, que avui fa 42 anys.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i algun quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut, i en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix. Heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat.
Tu assenyales l'absis romànic
d'una... He de dir que a Catalunya...
I som joves i forts.
Hi ha dues Catalunyes. Les persones que són capaces de cantar paraula per paraula, almenys la introducció d'aquesta cançó, fins que hi ha la tornada, i les que no. Saps, no hi ha un terme mig, no hi ha aquí... No, estem hi ha qui se sap.
Fet tota,
tota.
Eh?
Tota.
Tinc una pregunta. Ara. És que no he entès mai a qui li parla. Tampoc ho he pensat massa.
Hi ha discussions, eh? Sí. Ho hem volgut. Mm. Jo diria... Jo sempre he pensat que és un jo del futur que li parla al jo de l'ara.
Ostres.
Ah, val, sí, està
pot
bé.
Pot ser, crec que és una de les teories,
jo crec que és una cosa així.
Després hi ha la teoria que li parla a l'exparella, no?
També hi ha la teoria que li parla a l'exparella.
Sí, mai s'han mullat, no, per dir-ho realment.
Sembla que no. Sembla que no.
Mm. No, ni ho saben ni ells. Van anar fent la lletra i...
Bueno, hi ha un altre... Hi ha un usuari de Twitter que fa temps va fer un fil dient que les cançons de Manel... I aportava documentació al respecte, eh?
Estava documentat. Ara em sona. A veure per on vas.
Realment parlaven sobre la gata de Giró, saps?
No.
Ah,
a mi m'estan dient que realment, i que s'ha dit, és l'exparella d'una noia parlant al nou, a la nova parella, al nou nòvio.
Sí. Pot ser també. Pot ser.
A veure, és la teoria que es coneixia. Que coneixies. L'exparella d'una noia... que parla a la nova parella.
Que li diu, ves amb compte amb això, això, no?
Com no, crec que és la nova parella que li
és
parla
la nova,
a l'exparella.
Sí, perquè li diu que es troben...
O sigui, són una parella.
Llavors, sí, són una parella, noia i noia.
L'home li diu a l'ex d'ella, li diu, benvolgut, no?
Sí, sí, és el que diu,
aquesta carta.
És l'exparella d'una noia parlant al nou nòvio.
No, la parella, el nou nòvio explicant a l'exparella.
La parella actual.
Ah, parlant a l'exparella.
Parlant
al revés.
És una altra teoria, sí.
Però i pobret, si és, i que li explica coses maques, perquè clar...
No, li
no,
diu que...
encara que es trobi saludaran, que...
Sí, que al final forma part de la vida d'ella i que continuaran els seus pensaments, però que és una nova parella, per tant, un nou cicle i totes aquestes coses.
I que es foti,
bàsicament.
Sí.
Molt elegant.
Molt elegant, sí.
Ai, Déu meu.
No, està bé, doncs m'heu ajudat perquè l'he escoltat molts cops i sempre he pensat, de què va això?
Doncs ara escolta-la pensant això i diràs, ah, sí.
Val, doncs ho faré aquest exercici.
Pot ser.
Maco. Jo crec que, perdó, és que estic llegint
la lletra. A veure, Olma no es conforma, Olma vol més guerra.
O sigui, realment, jo pel que entenc, per l'estrofa, ara us llegeixo l'estrofa, és que és l'exparella parlant al nou nòvio, no al revés, perquè diu una estrofa. I que simpàtics que se us veu, i quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que comprenc que encara avui, sense remei, tot trontó i un segon, quan un amic, amb bona fe, pronuncia el vostre nom. És una exparella parlant a la nova parella. O no, també pot ser al revés.
Sí, jo diria que no, és que la teoria està bastant consolidada.
Pot ser una fotografia, perfectament.
Sí.
Sí.
I a part que després, mira altres parts de la lletra que li diu...
Es diu que se'l troben...
Sí, exacte, que se'l troben, quan diu tots els... O sigui, que enumera totes les exparelles d'ella, perquè diu les exparelles de l'institut, les exparelles de...
No. És l'exparella parlant a la nova parella. Aquí m'ho està confirmant.
A veure.
Si un dia ens creuem, ja em disculpo que em conec. Faré d'home seriós, esperaré darrere dret mentre tu li fas brometa.
Clar.
Veig que ara els busques alts mentre tu et reivindiques com molt més elegant.
Uh-huh.
Clar.
Sí. S'està trobant a l'exparella.
Jo no ho acabo de veure, clar. Jo els havia d'entrevistar i que m'expliquin bé la llei.
Trucarem a en Guillem.
Sisplau.
Home, jo crec que és una pregunta...
Sortirem de...
Que ens ho aclari.
De dubtes.
És la pregunta cap bravo d'avui o demà d'això i que els oients parlin.
Escolta, de seguida seguim amb el magazín. 28 minuts que passen de les 9 del matí. Abans, però, anem a publicitat i saludem a Héctor Sánchez, investigador del CIDOP i expert en política europea.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
quarts de 10 del matí. Mireu, són múltiples les lectures que podem fer o podem començar a fer a partir d'ara del dibuix que en queda d'una Europa que ha passat per les urnes. Una Europa que vira cap a la dreta a nivell europeu, tret d'algun bastió socialdemòcrata com Portugal, Països Baixos, Suècia, Romania o inclús Espanya, on la davallada socialista és molt menys que l'esperada a l'inici de la campanya. La configuració de l'Europarlament repartit en escons, doncs, queda de la següent manera. 191 cadires pel grup popular, 135 pels socialdemòcrates, 83 escons pel grup dels liberals, 128 cadires per una extrema dreta separada en dues famílies, l'ultraconservadora i la reformista europea. I encara en queden 53 escons pels verds, 35 per l'esquerra europea i 95 diputats no adscrits. Aquest, com dèiem, és el dibuix de l'Europa que ens queda, però per analitzar-lo podem saludar a aquesta hora a Héctor Sánchez Margalef, és investigador del Centre d'Investigació en Relacions Internacionals, el CIDOP, i expert en política europea. Héctor Sánchez, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Héctor, després del dibuix que ens queda amb un Europarlament més de dretes, quines en són les principals conclusions que en podem extreure?
Doncs, ja, a veure, hi ha diverses lectures a fer en aquestes eleccions. És veritat que tenim uns grups que estan a la dreta del Partit Popular Europeu més forts del que estaven abans, però també és veritat que la gran coalició, no, que ha sigut el motor de la integració europea, que és aquesta formada pel Partit Popular Europeu i pels socialistes i demòcrates, més els liberals, i si ja es vol ampliar fins als verds, doncs aguanta, i aguanta relativament. Ha passat del 68% dels vots al 2019 al 63% ara. Però sí que és cert que el Partit Popular Europeu ara tindrà dues opcions. Tindrà l'opció d'impulsar la integració europea mitjançant aquests pactes amb socialistes, liberals i verds, o tindrà l'opció d'intentar frenar-la o inclús de revertir-la, si volgués, amb aquests dos grups que hi ha a la seva dreta.
Sí, com sigui, Héctor, a què podem atribuir aquest viratge a la dreta dels ciutadans europeus?
Doncs hi ha molts factors, però potser el més rellevant seria aquest augment del cost de vida, jo diria, que sembla que anem encadenant en crisi rere crisi, no? Des del 2008 amb la crisi financera, després la crisi de l'euro, després la mal anomenada crisi del refugiat, que en veritat és una crisi de solidaritat, després el Brexit, després la pandèmia, després Ucraïna, sembla que no en sortim i al final, sobretot la pandèmia i la guerra a Ucraïna, les seves conseqüències ha sigut un augment dels costos de la vida, no? Que s'ha vist reflectit en la inflació, però hi ha molts temes, no? Com per exemple l'augment del preu de l'habitatge a totes les capitals del continent, i llavors hi ha un descontent i un malestar social, no? que les forces de dreta radical han sabut capitalitzar, però després també hi ha una part ideològica. Vull dir, està clar que aquests partits de dreta radical han sabut vendre la seva ideologia, i és una ideologia que ha calat en una part de la societat i els resultats estan a la vista de tothom.
Ara et preguntava per la dreta, però el que també creix és l'extrema dreta. Però té la mateixa lectura per tota Europa de manera homogènia? T'ho pregunto perquè, clar, conviuen dues grans famílies que segurament veurem votar de forma diferent en alguna de les decisions crucials d'aquesta nova configuració a l'Eurocambra, no?
Sí, veurem votar-les de manera diferent, però també les veurem votar de manera similar. Al final, el tema és en què es posa el focus, no? En allò que els separa o en allò que els divideix. Està clar que el Partit Socialista i el Partit Popular Europeu, per exemple, en molts temes tenen diferències, però amb alguns altres també tenen similituds i han votat similar moltíssimes vegades a nivell europeu. Per tant, els partits de dreta radical, aquests dos grups, no, els conservadors i reformistes europeus i el d'Identitat i Democràcia, els hi passarà una mica el mateix. Hi haurà temes en els que votaran de manera conjunta, no? Segurament, doncs, per posar exemples, doncs el tema migratori o el tema climàtic, però hi haurà altres que sembla que ha sigut el motiu que el Partit Popular Europeu ha utilitzat per anomenar-los socis acceptables, no? Que és el tema Ucraïna. No? I en aquest hi ha una divisió molt clara entre els grups que estan a Identitat i Democràcia, que són o es diu que són més amics de Putin, no? Així els va anomenar Ursula von der Leyen, i els que estan a conservadors i reformistes europeus, que en teoria són pro-OTAN, pro-defensar a Ucraïna i inclús pro-integració, pro-ampliació, perdó.
Ara ficàvem el focus en la dreta i en l'extrema dreta. Si mirem cap a l'esquerra, la socialdemocràcia europea està en hores baixes i encara que sigui així, Pedro Sánchez ha aconseguit ser el bastió de la socialdemocràcia també europea?
Està en hores baixes relativament, perquè al final crec que ha augmentat, si tinc les dades correctament, en percentatge popular de vot ha augmentat molt poc, no arriba a l'1%, però ha augmentat. Uh-huh. Només ha perdut 4 escons. Hi ha partits socialdemòcrates tradicionals que recuperen certa força, com per exemple a Itàlia, tot i que bueno, és un partit socialdemòcrata una mica diferent al que estem acostumats, però està en hores baixes relativament. És veritat que està, segurament la distància entre el Partit Popular Europeu i els socialistes ha crescut, però està en hores baixes relativament. A França també s'ha recuperat relativament, però el que dius és cert, Pedro Sánchez s'erigeix com el bastió i aquesta narrativa seva, diguéssim que li funciona, no és només Pedro Sánchez, jo diria que la península ibèrica en general és aquest bastió contra... No? Perquè els socialistes portuguesos venien de les eleccions a Portugal per la mínima i ara les han guanyat, si tinc les dades correctes, i aquí a Espanya doncs han mantingut el resultat.
De seguida parlem de pactes i de les polítiques que es podran veure els propers anys a l'Europarlament abans, però si parlem dels resultats, també hem de parlar d'una àmplia abstenció, sobretot al sud europeu, no?
Sí, ara mateix no aconsegueixo tenir o pensar, no me'n recordo, la dada de participació. Però sí, per l'últim que he vist és que es manté més o menys com el 2019. Uh-huh. Si no recordo malament, no sé si tu tens la dada, però al sud d'Europa és veritat que hi ha... Però també canvia per països. A l'est d'Europa hi ha molt més abstenció que al sud d'Europa, tot i que és veritat que potser, si no recordo malament, no s'ha aconseguit remuntar. No, però sí que és veritat que la tendència a la baixa que veníem arrossegant d'anteriors eleccions europees es va parar el 2019, no? Que hi va haver va pujar una mica la participació i en aquestes crec que s'ha mantingut.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ahir es mostrava clara guanyadora davant la victòria dels populars. Això sí, assegurava que vol construir un bastió contra els extrems d'esquerra i els de dreta. La pregunta és com pot fer-ho.
Bueno, en veritat, els números li donen, no? Si hem de veure quin suport té el Consell Europeu, però al Parlament els números li donen. Si el Partit Popular Europeu la vota, els socialistes també, els liberals també, que són la majoria dels partits polítics que formen aquests grups, ja la van recolzar el 2019, si aconsegueix sumar els verds, li dona per ser... escollida i concordaria amb això que dius tu, no? Que vol construir un mur contra l'extrema dreta i l'extrema esquerra. Però, bueno, s'ha de negociar el Consell la seva nominació també i Meloni ha sortit reforçada, Macron d'habilitats, que va ser el seu valedor en les últimes eleccions. Veurem, i Scholz ha sortit també d'habilitat, vull dir, ella és d'Alemanya, vull dir que al final si té o no té el seu país darrere també importarà. Tot i així, crec que continua sent la candidata que té més opcions a repetir la presidència de la Comissió Europea.
Sí, com sigui, ens esperen polítiques europees molt més austeres amb aquests resultats?
Per més austeres et refereixes a l'economia, en principi no tindria per què en el sentit ideològic de l'austeritat, perquè encara els fons Next Generation encara estan vigents i s'està buscant ampliar els plaços perquè els estats no són capaços de gastar tots els diners que hi havia. El que sí que és cert és que les regles fiscals tornen a estar en vigor, també és cert que s'han modificat i que, per tant, no forcen tant a l'austeritat com forçaven les antigues regles fiscals, però també és cert que hi ha els informes que ha encarregat la Comissió i el Consell a Enrico Letta i a Mario Draghi apunten a que es necessita més inversió, no menys, i per tant, més mobilització de recursos públics, no menys. Llavors s'haurà de buscar aquest compromís polític, no?, per realment dur a terme aquestes polítiques expansives, que no està clar que es puguin fer, però no té per què suposar un retorn a l'austeritat.
Deixa fer-te dues darreres preguntes. La primera, parlàvem sobre qüestió econòmica, però no és l'únic gran tema que està a debat a Europa. Una altra de les grans qüestions a debat, abans en parlàvem, és el tema de la migració. En aquest sentit, també hem d'esperar polítiques molt més conservadores?
Bueno, és que sí. Més conservador que l'actual pacte migratori és complicat, però sí que és cert que hi ha hagut països que han demanat un opt-out, no?, sortir-se d'aquest pacte o no aplicar totes les seves clàusules. També és cert que no només partits de dreta radical són contraris a aquest pacte migratori. Per tant, és veritat que narrativament segur que s'escala en reforçament de fronteres i en l'intent que la immigració irregular, doncs, o l'anomenada irregular, no pugui entrar a la Unió Europea, etc. Però del dicho al hecho y un trecho, no? Vull dir que una cosa és el que es diu i l'altra és el que es fa. Meloni és l'exemple més clar. Des que ella és presidenta del Consell de Ministres d'Itàlia, les arribades han pujat, no han disminuït. Per tant, que hi haurà relativament una escalada segur, una altra cosa és que s'aconsegueixi.
I ara sí, l'última, perquè ha passat un fenomen que almenys a l'estat espanyol no havia passat mai. No és l'únic estat europeu on t'ha passat, però sí que ens ha sorprès molt aquí, i és que un youtuber d'extrema dreta, conegut per un llenguatge molt radical a través de la xarxa, s'han dut 3 eurodiputats amb 800.000 vots, que és el vice. No sé si en aquest sentit la política també s'ha de replantejar la seva manera de comunicar.
Sí, bueno, aquí hi ha dos coses per mi. Una és que això que dius tu de replantejar-se la comunicació, és cert, el problema és que si no tens res que comunicar no podem matar el missatger. Vull dir que al final el que comuniques és en funció del que hi ha, no? I per tant, si no hi ha res que comunicar, ho tens més complicat. Això, una cosa. I la segona és que en les eleccions europees és fàcil, és relativament fàcil, si ets capaç de mobilitzar una quantitat de vots relativa, obtenir representació. Vull dir, recordem Ruiz Mateos, per exemple. Uh-huh. És una cosa similar al... Salvant les distàncies, no hi havia YouTube.
Hi havia Ruiz Mateos, també va sortir Jesús Gil, em sembla, que va aconseguir també eurodiputats.
Sí, ara mateix no ho recordo, però vull dir que... I jo què sé, a Alemanya, per exemple, hi ha partits que no són dels tradicionals que obtenen representació, que és impossible que l'obtinguin a les eleccions federals alemanes. Per tant, veurem si aquest fenomen té continuïtat o no.
Héctor, digue'm.
Perdó. No, que una cosa és tenir visibilitat a Espanya i l'altra cosa és, després d'estar-te 5 anys del treball al Parlament Europeu, depenent de la feina que hagis fet, quin retorn fas, no?, a qui t'ha votat. Vull dir que... veurem si això té continuïtat.
Mira, ara que ens explicàvem aquest fenomen, i ara sí, per últim, deixa'm que preguntar-te per un altre fenomen, que és la davallada històrica per rapidíssima que ha patit Ciutadans, que no ha aconseguit cap eurodiputat, no?
Sí, bueno, el PP els ha absorbit a tots. Això és un fenomen que és pels historiadors més aviat que politòlegs, perquè a Espanya realment ha sigut sempre dificilíssim que qualli un partit liberal. I bueno, Ciutadans ha comès els errors que ha comès, segur que també haurà tingut encerts, però el que està clar és que al final la ciutadania ha pensat que entre Ciutadans i PP valia més l'original que la còpia, i per tant el PP s'ha acabat menjant el seu terreny.
Ara sí, Héctor Sánchez, investigador del CIDOB, expert en política europea, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel.
recórrer la ciutat en patinet o com vulgui. Arribar a tot. A Occident estàs ben assegurat amb la nostra assegurança mobilitat personal, perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
I si ets autònom, aprofita un 10% extra i finançament sense interessos fins al 30 de juliol.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 46 minuts, gairebé 47, que passen de les 9 del matí. Nosaltres que continuem amb el magazín. La gent parla, Rafa.
Sí. És que t'he dit una cosa.
La gent parla i a mi m'està fent mal.
No, no, i avui faré la secció amb més gust que de costum. Ai. Per la reverència que ens ha fet José Matoses per donar-nos pas. No ho havia vist mai. No? Un tècnic reverenciant.
Crec, o sigui, això... perquè us en feu una idea, era com si fos un director d'orquestra i saludés després d'un concert.
Ha fet un Alexia Putellas per donar-nos pas, celebrant el...
Tia, que la gent parla.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme chérida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
José Matos.
Yo sé que... o sea... Jo no parlaria de José, però sempre abans d'entrar em demana digues coses de mi, que m'agrada ser protagonista. Sí. I li fas cas.
Sí, li encanta.
Vinga, va, doncs, eleccions europees, la gran aposta d'Esquerra Republicana de Catalunya té nom i cognom, és Tomàs Molina, que a més va passar per aquests micròfons.
Sí.
Pels micròfons d'aquesta casa ja ens va sorprendre tothom amb la seva promesa de que volia portar TV3 a Eurovisió, una promesa que no ens esperàvem ningú. Era una promesa amb Siegfried Krass, he posat el nom en, perquè sé que t'agrada, Joan. Siegfried Krass, és un nom complicat. Siegfried Krass.
Té nom de
Quaresma.
De personatge de l'Escurçó Negre.
Sí, Siegfried Krass, amb un coll així blanc molt, molt ample, no?
M'estic guanyant el lloc, també t'ho dic.
Però és que divendres, just abans de la jornada de reflexió per les europees, el Boden Tomàs Molina es deixava anar amb una altra genialitat.
Ai.
En un post a X, en aquest cas, era ell caient en paracaigudes,
sí,
no era un muntatge.
No.
Era ell de veritat, Tomàs Molina, jo amb la pell, saps, allò que se't fa del vent deformada.
Sí. I diran d'arriba, eh? Tots dos van saltar.
Sí, bueno, jo només l'he vist a ell.
Són text a la mà i van penjar fotos amb
la sang. Lo de la mà que solta en un moment del vídeo és de l'altra, no?
Diran d'arriba.
Molt bé, perfecte. Total, que adjuntava aquest meravellós vídeo...
L'altra, que és la cap de llista, eh?
Val, perfecte. No, però jo, per mi, només n'hi ha
un... És que mai és prou ben ponderada.
No, jo crec que el que mai és ben ponderat és ell. Què has posat? Ah, exacte, els tiets.
Ah,
efectivament, això serà grandiós. Doncs adjuntava el següent text, que vull que sigui la frase del dia. Deia amb aquest post de Tomàs Molina saltant en paracaigudes. Aquest diumenge ajudeu-nos a fer el salt a Europa, en majúscules, amb coratge, amb energia, amb la seguretat que complirem els nostres compromisos. Com deia l'Elutier...
Analitzem la frase.
Aquest diumenge, és a dir, ahir, ajudeu-nos a fer el salt a Europa. Clar, a veure, no cal ser Sherlock Holmes per deduir que tot plegat forma part d'un gran muntatge per seduir els votants. Un muntatge molt intel·ligent i res superficial en cap cas. Una brillant idea per la qual Tomàs Molina s'ha prestat amb molt de gust. I d'aquí aquest meravellós joc de paraules. Clar, ajudeu-nos a fer el salt a Europa. i el vídeo que acompanya és ell saltant, fent un dels salts més bèsties que es poden fer, que és des d'un avió cap al terra, no? Nada puede salir mal. També et dic que allò de ajudeu-nos em sona una mica a dame algo. Ayúdame un poquillo, ¿no? Una mica desesperant, no sé per què. Jo crec que és una idea brillant, però igual la resta del món no ho pensa igual, eh? Per la mostra, la llau de respostes que té aquest tuit, si esteu que no sabeu què fer, agafeu el tuit de Tomàs Molina en què posa aquesta frase i mireu les respostes, perquè la gent com massa entusiasmada no està.
No, eh?
Cosa que a mi, sincerament, no entenc, perquè em sembla una idea brillant com a campanya publicitària. Respostes que no van massa en la línia de la il·lusió i d'estar engrescats, ans al contrari, eh? És això, per dir-lo suaument. Més, el comentari més repetit és, home, no vas a defensar el medi ambient.
És que,
una avioneta,
sí. De fet, s'ha viralitzat no el vídeo, sinó una resposta d'un usuari que deia, fer volar un avió per denunciar la mala qualitat de l'aire és l'equivalent a apunyalar gent al carrer per denunciar l'augment de la inseguretat. S'ha viralitzat
igual
aquesta...
Igual era un aeroplà, eh?
Igual s'ha passat una mica.
No. Podria ser un aeroplà.
Sí, bueno. No feia falta ser tan... en aquest sentit.
No, que sí.
Però que sí que s'ha viralitzat molt més que el vídeo, sí.
La frase continua amb consignes ja molt de polític, que és el que és Tomàs Molina actualment, amb coratge, amb energia, clar que sí, amb tota la força Esquerra Republicana, i després diu també amb la seguretat que complirem els nostres compromisos. Aquest és el pal de paller. Com dubtar, oi, de que un polític no compleixi els seus compromisos, i menys d'Esquerra? El primer de tots, Tomàs, que no ens oblidem, és el compromís que ha adquirit amb Siegfried Gras, aquest personatge de l'Escurçó Negre que actualment dirigeix TV3, per portar TV3 a Eurovisió. Aquesta és la clau. Europa ens mira, però ens miraria més amb els tiets.
Si te caballo viene de bonanza...
Vinga, va, Giró, què ens portaràs avui a la girocleta?
Mira, ara fa uns dies, a la secció de la pròxima estació de la mai prou ben ponderada Judit Vallès, anàvem fins al barri de Llafià i de la Salut de Badalona, perquè resulta que al carrer d'Austràlia hi ha una garsa que té atemorits a tots els veïns i des de fa un temps.
Ah, la garsa.
Parlàvem, la famosa garsa que ha anat apareixent al programa. Els veïns d'aquests barris estan cansats perquè fa 2 anys que hi ha aquesta garsa.
2 anys?
2 anys. Però què passa? Que en els últims mesos s'ha agreujat la situació. Per això ara ha sortit la notícia. Resulta que aquesta garsa els pica, els persegueix, inclús els ataca, que ha arribat a fer ferides.
Compte aquí, eh?
Garsa macarra.
La garsa macarra, sí. Un d'aquests veïns afectats es diu...
Imagina, és una garsa macarra.
No,
té nom de personatge de José Luis Moreno.
La garsa macarra.
La garsa macarra.
Toma, Moreno.
Sí, amb una xupa de cuir, saps què vull dir?
La garsa.
Amb una birra a la mà, menjant pipes.
La garsa.
La garça. Ah. No. Què mires, amigo, què mires?
Doncs resulta que un d'aquests veïns afectats es diu Daniel Monge i ha gravat un vídeo i es veu en aquest vídeo com persegueix la garsa en aquest veí fins a l'entrada del seu garatge. Ell va detallant tota la situació. N'escoltem uns segons, però perquè us en feu una idea.
Ara vindré per mi, a veure.
Bàsicament el que diu, ara vindrà cap a mi, la garça, ja veurem, a veure si m'entra fins al garatge, i realment, un recorregut d'un carrer, la garça baixa de l'arbre, mentre en Daniel va passejant, es posa darrere seu, inclús la garça s'arriba a amagar sota un cotxe, com mig, saps amb la posició que fan els gats, com de punt d'atacar, doncs,
sota
el cotxe, i el persegueix fins a l'entrada del garatge, que inclús hi havia el dubte, jo pensava, ai, que entrarà al garatge, i aquell veí, després...
Hi ha un moment que la garça agafa el pom de la porta i intenta...
No, perquè és un portal.
Podria ser, eh?
Doncs en Daniel, que ha penjat aquest vídeo, explica que tant ell com el seu pare, quan surten a les 7 del matí cada dia, doncs es veuen perseguits per aquesta garsa,
sí.
I altres veïns han optat per utilitzar el paraigües perquè no es vegin atacats. O sigui, que la situació és... A veure, cadascú té els seus problemes, eh? També parlem-ne, que potser si el teu gran problema és una garça, és que molts altres no en tens. Sí, però que els hi fa la vida... Sí, perquè és que per les xarxes socials... Clar, fa mal...
Compte, eh?
compte i els està fent la vida força impossible als veïns d'aquest carrer, sobretot d'aquest barri. Llavors, el que farem avui a la Girocleta és buscar, o sigui, trobar el problema, que ja l'hem trobat i posar-lo sobre la taula, sí. I amb qui parlarem? Doncs amb el veí que ha gravat el vídeo, amb en Daniel Monge. Ens atendrà en directe, ens explicarà doncs, la situació, si ha canviat, doncs, que van publicar el vídeo, doncs, si han tingut alguna resposta per part de l'Ajuntament o no, quines solucions els hi han proposat, etc. Coneixerem com l'actualitat d'aquesta problemàtica i, clar, un cop conegut el problema, el que hem de fer és portar solucions.
Clar.
I per solucions, amb què farem? Doncs després de parlar amb en Daniel i que ens digui quins problemes té, parlarem amb un expert antiplagues i que té una empresa que es diu Ahuyentando.com, que ens en parlava la Judit, que pel nom us podeu imaginar doncs, que és una empresa que ven productes per espantar a certs animals i en concret té un apartat dedicat a allunyar corbs i garses, o sigui que és un expert en el tema i ens donarà totes les solucions que tant en Daniel com els veïns necessiten.
Doncs està molt bé, això.
Això a quarts de dues.
Perfecte.
Problema-solució, problema-solució.
Molt bé.
La garsa macarra.
Parlant de garses, saps com pots anar, no?, d'estació a estació? Amave.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vinga, avui ens anirem a la Xina, concretament anem al parc turístic de Yuntai. Yuntai, on es troba la cascada
com
més
alta... Com els cotxes,
alta...
Yuntais.
Quasi.
Yuntai.
Sí, Yuntai. En fi, el parc turístic de Yuntai es troba la cascada més alta de tota la Xina. És un salt d'aigua d'exactament 314 metres. Llavors, és un salt d'aigua molt simbòlic al país.
Gairebé igual que el d'en Tomàs Molina.
Igual, igualíssim. És una cascada molt coneguda perquè atrau milions de turistes cada any i aquests últims dies ha sigut objecte de controvèrsia després de que un visitant hagi descobert que l'aigua que surt d'aquest gran salt no és natural, sinó que surt realment d'una canonada. Vull dir, han posat una canonada dalt de tot de la cascada
sí.
I l'aigua surt d'allà, vull dir, no surt de forma natural.
Val, perfecte.
Per tant, aquest excursionista ha publicat doncs, un vídeo que s'ha fet viral on es veu doncs, aquest descobriment, que realment l'aigua de la cascada surt d'una gran canonada que està a la part superior de la cascada.
Sí.
I clar, hem de tenir en compte que aquesta cascada doncs, té el títol de la cascada ininterrompuda més alta de la Xina.
Val.
Llavors, tots els turistes s'han quedat bocabadats. Tothom s'ha quedat bocabadat perquè ha dit, ostres, això és una gran mentida, ens han estat...
Hemos sido engañado.
Timant. Ens han estat timant els del parc de Yuntai. De fet, no és la primera vegada, però, que es publica doncs, un vídeo on es veuen que realment hi ha aquestes canonades que tiren l'aigua cap avall de la cascada, perquè el 2022, quan el país estava paralitzat per la Covid, es va publicar un vídeo, però, clar, aquell no es va viralitzar com s'ha viralitzat aquest.
Vale.
Llavors, la gent...
Quin any dius?
2022. Llavors la gent no era conscient d'aquest petit engany que realment hi havia una canonada.
Home, petit.
Petit, bastant. Sí, bastant gran.
Està bé, està bé.
Els funcionaris del parc de Yuntai han emès un comunicat, han defensat que hi hagi canonades perquè han dit que són petites millores a la cascada que garanteixen el cabal constant d'aigua, especialment durant les èpoques doncs, de sequera, i així els turistes doncs, poden continuar veient la cascada durant totes les èpoques de l'any.
Mm-hmm.
Llavors ha dit que realment això es fa pels turistes. A més, diuen que la cascada, això sí, quan comenci l'època de pluges, recuperarà el seu cabal habitual. Però la gent igualment s'ha quedat bastant sorpresa.
Home,
i no els ha agradat el fet de que els hagin estat enganyant tot aquest temps.
No,
una
clar.
Mica l'hemos sido enganyados.
Sí.
Totalment hemos sido enganyados. Imagina't que vas a turista a veure la cascada més alta del món i te n'adones que realment és mentida, és artificial.
Que és una tuberia que està allà dalt.
Que està allà dalt posada, sí. El que no sé és si realment a l'època de pluges continua caient molta aigua i realment la canonada es para. No sé com deu funcionar. Segons els funcionaris, sí, segons els funcionaris, durant l'època de pluges continua... O sigui, de forma natural brolla tota aquella aigua.
Ja, però jo ja no em crec res.
Jo tampoc.
En fi.
Aigües, cascades.
En fi. Rafa, després...
Quan tu diguis.
Sí. Després entres un moment a la tertúlia.
A la teva disposició.
I enmig de la tertúlia...
A la tertúlia.
Farem un concurs.
Uf. I ha d'entrar la garsa.
La garsa?
Sí, ho fas venir tot bé.
Escolta'm, publicitat... I el primer que fem.
Radio Estel. De dilluns a divendres.